Pep va morir quan només tenia 4 mesos de vida. Ja fa gairebé 7 anys.
Mi pequeño Pep.
Ara l'Àgata torna a estar embarassada. I he recordat tots aquests mesos en què vam ser al costat d'en Pep, quan estava envoltat de cables i màquines que l'ajudaven a viure.
Son imágenes que verlas, pues la verdad es que te... te emociona.
Venies cada dia.
Avui a Alfa Vascontades volem parlar d'un tema que encara és tabú a la nostra societat, el dol perinatal. Tot i que cada vegada se'n parla una mica més, moltes vegades amaguem aquest dolor i els casos d'aquests infants que han mort durant l'embaràs, el part o pocs dies o mesos després del naixement. Avui parlarem del dol perinatal a través d'un projecte que és molt especial, que és molt personal. És el documental Una estrella fugaz, un film codirigit i protagonitzat pel nostre convidat d'avui, l'Ignasi Guerrero. Molt bon dia, Ignasi, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Abans de res, jo vull donar-te les gràcies per posar les paraules i imatges a aquesta experiència tan dura que us ha tocat viure, la mort d'en Pep, la mort del teu fill, quan tenia només 4 mesos, i de posar sota el focus un tema que encara és molt tabú a la nostra societat i que costa molt parlar-ne perquè és dolorós. Però possiblement, compartint històries com la teva, ajudes a moltes persones que passen per aquesta situació a sentir-se menys soles i més acompanyades, així que gràcies per compartir aquesta història tan íntima i que segur que també és dolorosa o va ser, tot i que ara potser parlar-ne també ajuda.
Sí, sí, ha estat un projecte que ha estat bastant més dolorós del que jo pensava en un inici, però alhora també ha estat molt més sanador per mi del que jo també pensava. És a dir, hi ha aquesta doble vertent, no? Jo, inicialment, no era la meva intenció fer una cosa personal o que s'impliqués en el meu procés de dol, però ha acabat sent així, la veritat, no?
Perquè tu, després de passar per aquesta experiència, tu treballes fent documentals, vas voler parlar, no? Però no em volies parlar potser des de l'experiència pròpia.
Correcte.
Però en l'elaboració i parlant-la amb l'altre director del film, va canviar la perspectiva, no?
Sí. Aviam, jo... un parell d'anys després de la mort del Pep, jo seguia amb una frase al cap que m'havia dit un pare a Lucy el dia abans que morís la seva filla. Era un pare que es mantenia com molt optimista encara amb la seva filla i tots veiem que la cosa no anava bé. I el dia abans que morís em va dir: jo no sabia que això existia. O sigui, era una realitat que no coneixia. O sigui, no sabia que existia la possibilitat que nasqués un fill que hagués d'anar a una UCI. Prou malalt com per haver d'anar a una UCI, no? I són nens que no es veuen als parcs, no es veuen a les pel·lícules, a les sèries, i a mi em va sorprendre molt. També és veritat que jo ja tenia una experiència, jo ja havia conviscut amb
la mort d'un germà,
sí, la mort d'un germà amb palès cerebral, és a dir, que jo havia conviscut amb la malaltia tota la meva vida, no? I vivia d'una manera més natural, però em va sobtar molt, perquè jo pensava: aquesta família, ara quan torni a casa sense la Èlia, la seva filla, la seva primera filla, el daltabaix és gran. És a dir, al final el desconeixement fa que la por sigui més gran, no? I anys després, un parell d'anys després, jo seguia amb aquesta frase al cap. Això, no sabia que això existia. I per un tema, inicialment, de justícia, no? De dir, és que és injust que no se sàpiga. Vaig arrencar aquest projecte. És veritat que després va guanyar una capa més, no? El propòsit d'aquest documental és que no només era un tema de justícia, sinó que veia que el fet de que sigui un tema tabú, un tema que no es parli, que les famílies no tinguin aquest espai per parlar dels seus fills, dificultava molt que les famílies que hem passat per això visquéssim un dol amb certa normalitat. Si és possible viure amb normalitat un dol, però era molt, molt complicat viure un dol amb normalitat si no tens l'espai per parlar del teu fill,
perquè si no es parla no existeix.
Exacte.
I tampoc és just que no es parli, no, de persones que han existit i tant que han existit, fins i tot aquestes que han mort durant el procés d'embaràs i que han estat estimats.
Sí, sí, i jo una cosa que he pogut veure amb el temps, jo tècnicament no sé com va el dol, i tampoc he intentat fer una cosa pedagògica amb el documental, simplement he compartit la meva experiència i la d'altres famílies. De fet, explico la nostra experiència i l'experiència d'altres famílies que van conviure amb nosaltres a l'UCI en aquell moment. I ha estat genial poder veure tants punts de vista diferents, no? Però una cosa que he vist, que no només és nostra, sinó que passa habitualment, que és que el dia que tu aconsegueixes parlar del teu fill, que no hi és, amb naturalitat, en una conversa, has donat un salt qualitatiu en el teu procés de dol gegant. I com arribes, no?, a parlar amb naturalitat d'un fill que s'ha mort? No és fàcil. I és a base de fer-ho, a base de parlar del teu fill.
I això també ha ajudat a parlar amb totes aquestes famílies que d'alguna manera us ha unit una situació, no?, que és tenir un fill o una filla a l'UCI. Ah, possiblement en aquell moment tothom estava concentrat en la seva criatura, en el seu dolor, en les seves esperances, però hi ha com un fil invisible, una experiència, sí, que més enllà de les diferències que tots poguéssiu tenir, que possiblement no us haguéssiu conegut mai, no?, us uneix. Ha sigut terapèutic per tu, m'explicaves, però creus que també per aquestes famílies que van compartir a les seves criatures a la UCI amb en Pep, ara tornar a explicar com és passar per un procés com aquest?
Sí, i ara ho veig clar. És a dir, després de l'estrena, jo patia, el dia de la primera projecció que vam fer del documental va ser en el Docs Barcelona, que va ser preciós perquè va venir totes les famílies que havien participat. Jo aquella setmana reconec que estava molt nerviós, perquè jo sabia que la feina estava feta, m'agradava molt com havia quedat, no?, com havia compartit jo la meva experiència. Al final era la meva veritat i era la que estava allà. I estava molt orgullós de com havia quedat, però jo patia per totes aquelles famílies que es van obrir, no?, en una conversa amb molta confiança, els hi han donat
l'espai. Un exercici de generositat, no?
Sí. Sí, i són famílies que els hi han donat com l'espai perquè poguessin parlar amb molta tranquil·litat, no? I es van obrir 100%. I clar, jo patia perquè aquesta gent ara es veia i com la seva intimitat, no?, sortia a l'esfera pública d'alguna manera. I justament la família potser que li costava més la situació, no?, que quan vaig parlar amb ells encara ho portaven pitjor, la mort del seu fill. La mare de la família em va escriure el dia següent de l'estrena i em va dir: avui és el primer dia que surto al carrer sense arrossegar una motxilla plena de pedres, no? I li vaig contestar: sincerament, és que només per aquest comentari ja ha valgut la pena l'esforç de fer el documental. I ho crec sincerament, eh? I això em fa veure que sí, que la gent connecta amb això, que els ajuda, es veuen a la pel·lícula, no només els que han participat, també, perquè ja la consta de veure molta gent que, per desgràcia, ha patit la mort d'un fill. I els missatges que rebo, a part que són preciosos, tinc quantitat de missatges preciosos arrel de l'estrena del documental, però, i la majoria parlen d'això, que s'han vist a la pel·lícula, que s'han sentit part d'una família, no?, d'una comunitat, i sobretot que els ha ajudat perquè la gent entengui com se senten. Una noia em va dir: mira, fa 3 mesos va morir el meu fill, vaig anar a veure la pel·lícula sabent que seria molt dolorós, però em va agradar tant que el diumenge vaig repetir amb tota la família. Els vaig obligar a tots a anar a veure la pel·lícula i els vaig dir: així entendreu com em sento. I això, evidentment, em posa molt, molt, molt feliç.
És el que dèiem, del que no es parla no existeix. Tu decideixes fer aquest exercici i parlar de la pèrdua d'un fill en un documental. De fet, expliques que ho havies intentat, no?, fins en 3 ocasions, però és una decisió que és teva, però que afecta al final tota la família, sobretot l'Àgata, la teva dona, la mare del Pep. Va ser fàcil? Hi havia com un acord en transportar a l'esfera pública, en fer aquest exercici de compartir aquest moment de les vostres vides, que és dolorós, que moltes vegades vivim en solitud i tancats, no explicats a tothom?
Sí, mira, igual que el procés de la vida i la mort del Pep i també els primers dies de dol, és un camí que vam fer conjuntament i molt agafats de la mà, tant la gata com jo, amb una comunicació constant, no? Ens va unir també molt com a parella. Vam veure que realment era necessari tenir el recolzament d'algú, perquè hi ha dies que estàs enfonsat i necessites que l'altre t'agafi, no?, et tregui del pou, i un dia és un dia és l'altre, i almenys en el nostre cas va ser així, no?, ens estàvem alternant i necessitàvem que els dos estiguéssim com molt actius, molt comunicatius, no?, compartint molt com ens sentíem. Doncs igual que aquest procés el vam fer junts, el procés de que el documental esdevingués la nostra pròpia història també és un procés que vam fer a poc junts. Com deia, no era la meva intenció. Jo inicialment volia fer un retrat del que suposa per una família passar per una UCI explicant altres històries. Jo li deia a l'Arturo, codirector del documental, li deia: em semblaria molt interessant anar a veure gent que ara estigués a l'UCI, no?, i veure com se senten i tal. I l'Arturo em va fer veure, de manera molt encertada, i ara ho agraeixo molt, que el documental, quan anava agafant terreny la meva pròpia història, em deia: és que no té res a veure aquest projecte. És a dir, quan tu expliques coses en primera persona, fas que sigui molt més efectiu. O sigui, que no només mostris què passa en una UCI, sinó com et sents quan estàs a l'UCI. I això és una cosa que el missatge que tu vols donar arribarà de manera molt, molt més profunda. I a poc a poc vaig anar acceptant, no? Primer vaig acceptar ser el narrador de la història, que és el primer pas. Després que la història del Pep, que sí que jo volia que tingués presència al documental, però no tanta, no? Doncs que al final s'expliqués bé què va passar amb el Pep, que de fet és una, tota una part del documental que és en animació.
En no? animació 2D en blanc i negre, preciosa.
Sí, sí, és preciosa, ha quedat super...
Que és una solució, no?, d'allò que no tens metratge, tècnica, per explicar allò que...
Sí, exacte.
Que vau passar fa 10 anys.
De fet, el detonant va ser això. Ens falta imatges, no? Jo no volia recrear res. No em semblava just recrear la vida i la mort d'un fill, la veritat. No em sentia gens còmode. I se'ns va ocórrer això, de l'animació. I de seguida vaig dir, doncs sí, perquè això que deia, ens permetrà molt més explicar... Com ens sentim, no? Perquè al final no, la realitat no té per què ser fidel a la veritat, a vegades, Sembla una mica contradictori, però és així. A vegades la veritat és com et senties en aquest moment, no era exactament com passaven les coses, no? Que tu al final la veritat la vius com pots en aquestes circumstàncies.
Tu expliques en altres entrevistes, aquesta mirant mentre es preparava el guió per aquesta conversa, que vas tenir la sort de tenir tot aquest suport familiar, no? Que no tothom té la sort, perquè són qüestions que a vegades gestionem com podem i no com volem, però que els amics, per exemple, i parlo dels amics perquè al final és la part de la societat que tenim més a prop, no estaven preparats i que potser eren aquests companys que no parlant, no, amb silencis estranys, et feien sentir més incòmode. Tenim deures, no? Com a societat. Què ens diries, perquè tots podem passar per moments com aquests, o tenir amics, familiars que hi passin, des de l'experiència, què vas trobar a faltar i com t'agradaria que com a societat hagués actuat la gent?
Jo, sincerament, ho recordo com la part més dolorosa del meu dol. Sí que és veritat que a casa vivíem els primers dies de dol amb cert equilibri, no? Com un dol molt tranquil, també per la nostra manera de ser i per la nostra unió, també perquè deia per la xarxa familiar de recolzament, que era gran, extensa i molt intensa també, no? Tenim famílies grans i com molt intenses de curar, no? De cuidar dels altres. Però sí que la part més dolorosa, en concret, va ser un dia que em vaig retrobar amb companys de la promoció de l'escola, que tots sabien què havia passat, evidentment, no? I ningú em va dir res. I vaig sortir d'allà molt dolgut. No estava ni tan sols enfadat. Era, no sé, un dolor que sentia. Com pot ser? Com pot ser que ningú m'hagi dit res? Jo volia parlar del meu fill, òbviament, no? I després, pensant, és que realment ningú li ha donat eines, no? per afrontar aquesta conversa. Jo no hagués sapigut, sense haver passat el que ha passat, jo no hagués sapigut com afrontar aquesta conversa. Llavors, ara vista en perspectiva, i sobretot havent parlat amb moltes famílies, veig que no és una cosa meva, que he vist que tothom arriba a un moment del seu dol que sent la necessitat d'explicar la història del seu fill i que el seu fill tingui presència a la seva narrativa familiar, no? Que sigui un fill que ha existit i que té el seu nom i té el seu espai. Cadascú el posarà en l'espai vital, no, familiar que consideri, no? Perquè que es senti còmode. Però tots sentim la necessitat de que tingui el seu espai. I sense parlar d'ells és impossible. Llavors, jo el que recomanaria, perquè ara molta gent m'ho està preguntant, no? La gent al veure el documental diu, entenc que hi ha aquesta necessitat, no, d'estar al costat de la gent que... Però què els hi dic? Jo els hi dic, aviam, partim de la base que tu pots remenar el diccionari i no hi haurà cap paraula que pugui pal·liar el dolor d'algú que se li ha mort un fill. Això, estem tots d'acord. És que moltes vegades no és un tema de paraules, és estar al costat, no? És la presència, és l'escolta activa, és que l'altre entengui que tu estàs disposat a escoltar. I a vegades serà inútil, perquè l'altre potser no se sentirà preparat i no voldrà, no? No voldrà aprofitar aquell espai que tu li dones. Potser serà indiferent, però si no li dones aquest espai, potser serà indiferent, si no necessita parlar, però si necessita parlar, serà molt dolorós per ell, no? Llavors, no cal trencar-se molt al cap en què li dic, com li dic, és que l'altre entengui que no significa dir-li què tal, no? Perquè què tal, la resposta és bé, això ja ho sabem.
Exacte,
tots
sempre,
és buscar altres fórmules, és que l'altre entengui com estàs passant aquests dies, l'altre ja entén a què et refereixes, no? I no és una cosa molt invasiva. La gent té por de fer aquestes preguntes perquè creu que reobre ferides, no? I que és dolorós. Evidentment que és dolorós. però és que s'han d'enfrontar a la realitat, a aquesta nova realitat, i s'han d'enfrontar a converses incòmodes també els que han passat, perquè a base d'enfrontar-se a converses incòmodes arribaran a aquest punt de poder parlar dels seus fills amb naturalitat. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a comprar el pa un cop el Pep havia mort, perquè el Pep vam tenir la sort que va ser uns dies a casa.
Va anar de vacances, oi?
Sí, vam anar de vacances. Sí, li van donar l'alta a l'inici d'agost, no? I a l'inici de setembre el van tornar a ingressar per una segona operació més complexa, i d'allà ja va sortir molt, molt fluixet, no? I ja no va despertar. Doncs aquells dies que vaig estar a casa jo anava a comprar el pa amb el Pep en braços, no? I va ser visualment aparatós perquè portava la sonda per menjar, és a dir, i de camí a anar a comprar el pa jo deia, ara què? Dic, és que m'ho he de treure a sobre perquè sé que si no estaré patint cada vegada que vingut a comprar el pa sense el Pep, estaré patint per aquesta conversa. I ja està. I el primer dia que vaig intuir que l'altre em preguntava com estava el Pep, em deia, què tal? I de seguida li vaig dir, doncs mira, malament, perquè el Pep va morir l'altre dia. Vaig agafar el pa i vaig marxar d'allà. No vaig ser capaç de desenvolupar massa més. Però ja està, ja està. Aquella conversa incòmoda ja l'havia tingut.
Aquella tirita, no? A vegades
sí.
Que...
Sí, però no cal fer-ho el primer dia, eh? Que jo amb això soc molt, no, molt llançat i dir, anem a cremar tapes, i em forçava molt, no?, a tenir aquestes converses. Potser no cal fer-ho el primer dia, però s'han de donar aquestes converses. I si els teus amics més propers no et donen l'espai per tenir aquestes converses, qui te'l donarà, no? A vegades els pares, no? O els germans. Sí, evidentment. Però tu necessites que el teu fill tingui la seva història a nivell social, no només familiar.
Afortunadament, a poc a poc va havent-hi més aquests espais, no? També a la UCI Neonatal, amb les caixes dels records, en alguns cementiris també, i fins i tot a nivell legal, que ara podem inscriure aquests fills els que no han acabat de néixer, com a també part de les nostres famílies. Ignasi Guerrero, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva història, per venir-nos a presentar aquest documental, Una estela fugaç, per presentar-nos a tots nosaltres el Pep i la seva història, i per explicar-nos, doncs, que tot i que sigui dolorós, doncs hem de fer tots l'exercici de parlar-ne, perquè pot fer molt bé les persones que hi han passat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.